Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Les denúncies per violència masclista pugen un 6,5% a Sabadell durant el segon trimestre de l'any i un 19,2% al conjunt del Vallès Occidental. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barrós, atribueix aquestes xifres a un doble factor: el retorn a la normalitat després de la pandèmia i els esforços de les administracions per erradicar aquesta xacra. A més, les dones se senten ara més acompanyades judicialment.
Jo crec que violència hi ha hagut sempre la mateixa, la qual cosa ja de per si és negativa, perquè no s'acaba d'erradicar mai. Però, per altra banda, sí que les víctimes, quan denuncien, se senten més acompanyades.
Tot i l'augment de les denúncies, el nombre d'ordres d'allunyament encara es manté molt per sota de la demanda. A Sabadell se n'han aprovat la meitat.
Entre un 80 i un 90% dels pacients pediàtrics del Taulí tractats amb immunoteràpia per al·lèrgia a la llet i l'ou l'acaben superant.
L'Hospital de Sabadell aplica aquest tractament des del 2007 i, de fet, en va ser pioner. Ara mateix es fa el seguiment de més de 150 pacients, dels quals 15 estan just rebent dosis ascendents dels aliments al qual són al·lèrgics.
I en esport, Jaume Pinyol renova amb el Centre d'Esport Sabadell fins al juny del 2024.
Un secret a veus que s'ha confirmat avui i l'anunci arriba pocs dies després que dos joves futbolistes més, Pere Belmonte i Marc Vargas, també signessin nous contractes. Tot plegat després de les informacions sorgides al voltant de la possible entrada de nous inversors que podria canviar per complet la tessitura econòmica de l'entitat.
Aquesta i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a l'AP7, el seu pas per Barberà, un quilòmetre de cues en sentit sud, i un quilòmetre més també a Barberà, però en aquest cas a la B30, també en sentit sud. Ja a Barcelona trobem trànsit molt dens amb aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i trànsit dens a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en sentit nord.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Han baixat una mica les temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de força estabilitat i fins i tot la temperatura ha de tendir a pujar lleugerament durant aquestes immediates hores, així que mantindrem aquestes temperatures altes per l'època de l'any en què estem i amb valors per sobre dels 25 graus en molts indrets del país. La tendència és que vagi a baixar la temperatura de cara al final del dia, però tornarem a parlar d'una nit molt suau. També, a més, s'han de formar alguns intervals de núvols baixos de cara al final del dia a punts del litoral, i cap a l'interior n'arribaran alguns de mitjans al llarg de la tarda, així que, entre tot plegat, avui parlarem d'una tarda de domini del sol, però sí que puntualment quedarà el cel mig ennuvolat. A més, el vent també ha de bufar amb intensitat cap a les cotes més altes del Pirineu. Aquí el vent de component sud es deixarà notar al llarg de la tarda. Demà ja bufarà amb menys intensitat i, de cara als propers dies, com dèiem, continuarem parlant d'un temps estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les denúncies per violència masclista han augmentat un 6,5% al segon trimestre de l'any a Sabadell. En aquest període se n'han registrat 212-13 més que en els primers 3 mesos de l'any. Les xifres al Vallès Occidental són alarmants, ja que l'augment entre trimestres és del 19,2%, mentre que en termes interanuals és del 17,6%. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, interpreta aquest augment com una victòria del sistema judicial i de totes les institucions que acompanyen les víctimes de violència masclista, les quals se senten més segures a l'hora de denunciar. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Des dels esforços que fan els ajuntaments, els col·legis de l'advocacia, el Consell de l'Advocacia Catalana, després també tot el sector de l'assistència mèdica, les xarxes d'ambulatoris, de CAPs, és el fruit doncs, de l'esforç de, ja et dic, de moltes institucions que hi estem implicades en aquest, en, per l'erradicació de la violència de gènere, la masclista i la domèstica.
L'informe de l'Observatori del Consell Comarcal sobre la violència contra les dones dels partits judicials de la comarca també indica les ordres de protecció que s'han adoptat i denegat. En el cas de Sabadell, se n'aproven la meitat, 19 de 38 ordres de protecció incoades. Barros defensa que aquestes mesures es prenen de forma rigorosa, segons les proves aportades, i recorda que la justícia també vetlla pels drets dels acusats.
El nostre dret és molt garantista dels drets de les persones investigades o detingudes. És a dir, aquí xoca el que és el dret de la víctima a tenir un procediment just, a una acusació amb totes les garanties, amb el dret de la persona investigada detinguda a tenir també les mateixes garanties de defensa.
Pel que fa a les tipologies dels delictes denunciats, en el cas de Sabadell n'hi ha hagut 249. La majoria d'aquests, un 74,3%, són per lesions lleus, un 14,5% contra la llibertat, integritat moral i intimitat, el 9,6% per trencament de penes i mesures i l'1,6% restant per altres delictes. No hi ha hagut cap homicidi ni a Sabadell ni a la comarca en aquest període.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
El Parc Agrari de Sabadell no funciona com a centre productiu i no ho ha arribat a fer mai, malgrat els diferents intents en els últims 15 anys per impulsar el projecte. Així ho ha denunciat el Cafè de la Ràdio el pagès sabadellenc Lluís Franco, que lamenta que hi ha hagut una falta de voluntat política per portar fins al final la iniciativa.
Jo crec que no ha funcionat mai. No s'ha promocionat prou o de la manera correcta, pràcticament. I efectivament els agricultors, jo crec que no han vist el feedback que una oportunitat com aquesta ben gestionada potser hagués donat més fruits i no ha estat així fins a dia d'avui. Pocs pagesos i alguns doncs, això, que van pensant en plegar o coses d'aquestes, sí, t'ha trobat molts casos.
Per Franco, aquesta situació ha fet que el relleu generacional sigui inexistent a la ciutat i se centri en l'Escola d'Agricultura de Castellà.
Precisament, comptar amb un teixit productiu fort i capaç d'adaptar-se és un dels requisits indispensables per poder afrontar els canvis derivats de l'actual crisi climàtica, segons la Fundació Miquel Agustí. Des de l'entitat asseguren que només compartint experiències podran ajustar, per exemple, la petjada hídrica. L'investigador Joan Casals apunta que s'està fent ja en aquesta línia.
Mireu, l'IRTA està treballant, per exemple, per reduir el consum d'aigua associat al cultiu de l'arròs, que és un dels cultius amb major demanda hídrica. Des de la Fundació hem fet una radiografia per conèixer el consum d'aigua real, no en base a dades publicades, sinó el real aquí a Catalunya, de tot el que són els cultius hortícoles. Una radiografia que publicarem properament i que ens considerem que això és com el punt de partida.
Casals assenyala que cada persona té un consum diari de 1.080 garrafes de 5 litres, una xifra que ve donada precisament per la despesa hídrica dels aliments que es consumeixen.
I precisament per frenar l'impacte en la crisi climàtica es farà una substitució de la il·luminació interior de diferents equipaments esportius de la ciutat. La Junta de Govern d'aquesta setmana ha aprovat una inversió de 400.000 euros per iniciar el procés.
La intervenció es farà al Pavelló Municipal d'Esports i als pavellons de Cal Balzac, Nord, Sud i Gràcia. A més, també s'actuarà a l'estadi d'atletisme Josep Molins i al camp de futbol del complex de Sant Oleguer. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha destacat els avantatges dels nous llums.
Destacar que aquests nous llums no només reduiran el consum energètic, sinó que també milloraran el confort visual a l'interior dels pavellons i reduiran les emissions de diòxid de carboni. A banda també, i crec que és important, la vida útil d'aquest enllumenat és molt superior a la que tenim actualment a aquests pavellons.
Aquestes obres estan incloses dins de les estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat, la DUSI, i estan cofinançades al 50% pels fons FEDER. D'altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat la pintura i renovació dels revestiments de l'Escola d'Adults de Can Rull i Escola Pau Casals, amb una inversió de 180.000 euros. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha concretat què suposaran.
Que es pintarà serà tant les façanes com l'interior dels edificis i també es faran algunes reparacions dels revestiments de la
fusteria i del mobiliari interior.
L'objectiu és garantir el manteniment d'aquests dos centres educatius, tot plegat però sense afectar els serveis bàsics dels equipaments, com l'electricitat, l'aigua i el gas.
Passant 10 minuts de les 7, Sabadell Viatgera té bones perspectives per tancar l'any. Des de l'entitat, que engloba una trentena d'agències de viatge locals, auguren que es mantindrà la tendència de l'estiu i que, per tant, els sabadellencs continuaran viatjant. Prova d'això és que les reserves pel pont de desembre i de Cap d'Any s'han disparat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sabadell Viatgera ha tancat la campanya d'estiu amb molts bons resultats, una tendència que els seus membres confien que es mantindrà en els últims tres mesos de l'any. Així ho ha apuntat Sílvia Massaguer, membre de l'associació, en declaracions al programa Al Matí.
Després de moltes situacions amb les que arrencàvem el vol i, pam, venia un Omicron o qualsevol de les variants, doncs tot es parava. I moltes persones, quan tot això es va obrir una mica més, van decidir, a partir d'una certa edat, molta gent va dir, jo aquest any surto o surto. Perquè, clar, quants anys em queden a mi per portar a terme el meu somni, saps? I llavors hi ha molta gent que ha dit, jo marxo. I aquest any, aquest estiu, han sortit, malgrat el preu dels vols, que està molt a l'alça.
Els ponts de la Castanyada, de la Puríssima i els viatges de Nadal i Cap d'Any ajudaran les agències de viatges a tancar l'exercici de manera satisfactòria després d'un 2021 i un 2020 marcats per les restriccions de la pandèmia. Salut Sant Pé, un altre membre de l'associació, ha apuntat quines són les destinacions més sol·licitades per aquestes dates.
Nova York és un destí que ens estan demanant d'això de cara a Nadal i Cap d'Any. Jo penso que, bueno, és sempre és un clàssic, però bueno, continua tenint tirada també, no? Pels pont de desembre, el que dèiem, viatges que siguin d'una setmaneta, com un Jordània o un Egipte. Bueno, Egipte ja em sembla que no sé si
Hi ha places,
Per intentar minimitzar l'impacte de la inflació en el preu dels viatges, des de Sabadell Viatgera demanen als clients que contractin els paquets amb temps i que no esperin a les ofertes d'última hora.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Més de 150 pacients del Taulí reben immunoteràpia per l'al·lèrgia a la llet i l'ou. De fet, una quinzena es troben en la primera fase de rebre petites dosis d'aquests aliments que augmenten de forma progressiva. La resta ja es troben en fase de manteniment. El tractament, del qual l'Hospital de Sabadell en va ser pioner el 2007, té una efectivitat d'entre el 80 i el 90%.
Els pacients tractats són majoritàriament pediàtrics, ja que aquesta al·lèrgia alimentària és la més comuna en menors de 4 anys. L'objectiu del tractament és garantir que superen la sensibilitat o almenys que els deixi de resultar perillosa. Laura Valdesoiro, al·lergòloga del Taulí, ho ha destacat al programa Al Matí.
La majoria sí que tenen tolerància a que podran anar a un restaurant o que podran anar a un lloc sense tenir el perill de fer una reacció greu. I l'altre problema és que hi ha alguns nens que ja tenim de grans, perquè ja fa molts anys que ho estem fent. Aleshores, tenen alguns que ja són grans i que certament ja no miren cap etiqueta ni tenen cap menjar de forma regular aquest aliment per mantenir la tolerància.
De fet, en un primer moment, el principal escull és que tant les famílies com els infants tenen una certa por a aquests aliments. Aquí l'acompanyament és molt important, com apunta la infermera Mireia Méndez.
Els pares, la veritat, que tenen bastanta angoixa, però els expliquem com serà tot, que no són els primers i que ho tenim controlat, i llavors, a poc a poc, com agafen confiança amb l'equip, doncs millora aquesta por i aquesta angoixa. I bàsicament, nosaltres el que li estem oferint és un aliment en què ells, durant tota la seva vida, per curta que sigui, han intentat evitar perquè han tingut algun tipus de reacció.
Ara mateix s'estan fent estudis clínics per incorporar altres aliments a la immunoteràpia, com el blat a Catalunya i el cacauet en els països anglosaxons.
Notícies vespre.
Els veïns de Gràcia contradiuen la regidoria de Cultura i asseguren que l'Ajuntament els ha manifestat que la biblioteca del districte 5è no es farà. Expliquen que l'alcaldessa els va dir que la biblioteca definitiva no era una prioritat.
Ara temen que amb les eleccions s'alimentin esperances de fer la realitat. Sense la de districte a l'horitzó, la Biblioteca Popular Provisional al Pau Vila ja no tenia sentit, com explica Imma Moles, membre de l'agrupació de veïns de Gràcia.
Vam estar fent aquesta inversió durant anys fins que l'Ajuntament es va dir clarament, i de fet ja s'ha vist, que no pensaven ser la biblioteca que falta a Sabadell, perquè no era la seva prioritat, I en aquest moment, doncs, davant de la descapitalització del grup de veïns de Gràcia i que l'AFA del Pau Vila també va dir que ja havia invertit prou, vam deixar de tancar el servei aquest.
Abans de l'estiu, el regidor de Cultura Carles de la Rosa i el regidor del districte, Eloi Cortés, els van oferir configurar un grup de treball per parlar-ne, però advertint-los que més enllà d'això, la iniciativa no tindria més recorregut, una taula que encara no s'ha reunit.
Els artistes sabadellencs que fa mig any van publicar un manifest per demanar més inversió al Museu d'Art han tornat a posar les seves reclamacions sobre la taula després de reunir-se amb l'Ajuntament. La portaveu del col·lectiu, Assumpció Oristrell, denuncia que la resposta de la Regidoria de Cultura ha estat un no a tot.
Hem presentat un nou manifest, com una continuació del manifest, degut a la manca de sensibilitat per part de l'Ajuntament a totes les nostres demandes. Nosaltres vam tenir una segona reunió i va ser no a tot.
Segons ha explicat, el 2022 es van pressupostar 13.000 euros per exposicions i activitats als dos museus municipals, el d'Art i el d'Història. El que demanen és que la quantitat augmenti com a mínim els 45.000 euros que hi havia disponibles el 2019, sumant-hi la inflació corresponent. Des de l'Ajuntament ja han respost als artistes, facilitant unes xifres que no corresponen amb les donades pel col·lectiu. Segons dades municipals, el pressupost per al Museu d'Art és de 347.000 euros, dels quals 64.000 són per exposicions i activitats. Pel que fa al Museu d'Història, aquest any hi ha 71.270 euros destinats a exposicions i activitats. I el Rotary Club de Sabadell celebra el seu 30è aniversari amb una sèrie de convocatòries durant els pròxims mesos que combinen les seves accions habituals amb esdeveniments que s'enceten per primer cop. Faran el sopar solidari de Nadal. En qüestió de dies donaran el Premi Tenacitat, concretament el 10 de novembre, destinat a una persona sabadellenca que hagi treballat a la ciutat, aportant-hi valor. Però també estan organitzant un RILA, un Rotary Youth Leadership Awards, com explica Gerard Ribot, vicepresident secretari.
Aquest pròxim any es farà un RILA, que és un event de dos dies, que venen joves d'altres ciutats i fins i tot d'altres països, i es farà en col·laboració amb un element molt distintiu que tenim a la ciutat, que és l'aeroport de Sabadell. Llavors es faran unes jornades, que és com uns cursos durant dos dies, que venen gent de fora, que s'hospedaran aquí mateix a l'Hotel Urpí i que el Rotary Sabadell ho prepara tot, sobretot destinat a joves, com us dic, i és per fer uns cursos que a cavall entre lideratge i aeronàutica.
En podran gaudir una quinzena de joves, la mateixa franja d'edat per la qual busquen un altre premiat. Es tracta del guardó Protagonistes del Demà, que es coneixerà el primer trimestre del 2023.
Avui també és notícia.
En successos enxampats, dos lladres intentant robar ferralla de l'aparcament exterior de la seu central dels Mossos d'Esquadra, Sabadell. Segons ha avançat el diari Ara, agents de la unitat canina van interceptar els dos lladres dimecres passat i els van demanar que obrissin el portó de la furgoneta on viatjaven. Al seu interior van trobar el material robat del pàrquing, per això se'ls ha denunciat penalment d'apropiació indeguda. També hi ha hagut una ferida greu en un atropellament aquest dilluns a Can Rull. La víctima és una dona de 26 anys que va ser embestida per un turisme que creuava en un lloc no habilitat per fer-ho, entre la carretera de Terrassa i el carrer Joaquim Sorolla. La dona es troba ingressada a l'Hospital de Terrassa en estat greu. I d'altra banda, demà comencen les obres de reparació del fem de la carretera B124 dins del nucli urbà de Sabadell. Els treballs s'allargaran previsiblement fins divendres i es faran entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. Poden haver afectacions de trànsit en el tram on es faran, que coincideix amb l'avinguda 11 de setembre. L'actuació consisteix en el segellat d'esquerdes i la reparació de diversos pous de registre. La Lluna ha eclipsat part del Sol aquest migdia. Des de Sabadell només s'ha pogut apreciar com el satèl·lit tapava un 9,8% de la superfície solar, és a dir, ha estat poc visible i ha passat desapercebut. En altres punts de Catalunya i la part nord d'Espanya ha variat lleugerament l'experiència. En tot cas, per tots aquells que s'han quedat amb les ganes de veure'l, el 2026 hi haurà un nou eclipsi. En aquest cas serà total. Ho ha avançat Montse Ribell, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, en declaracions al Cafè.
Tindrem la sort que el 2026 en tindrem un de molt maco i serà total. El 12 d'agost del 2026 podem veure un, que passa que haurem d'anar una mica més cap a Tarragona i llavors taparà tota aquesta península ibèrica i serà total.
L'eclipsi d'avui ha començat a 11:45 del migdia i ha finalitzat al voltant de 12:45.
Oh.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Hora de Sabadell i la comarca.
Francesc Dalmases dimiteix de l'executiva de Junts pel tracte a la subdirectora del programa Fax de TV3. Dalmases, però, continuarà com a diputat, com ha expressat aquesta mateixa tarda. D'altra banda, l'AIREF, l'organisme que fiscalitza els comptes públics, no descarta que Espanya entri en recessió tècnica l'últim trimestre del 2022 i el primer del 2023, és a dir, quan s'encadenen dos trimestres consecutius del PIB en negatiu. La presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, Cristina Herrero, que així ho indiquen les xifres d'estancament de què disposa l'organisme. D'altra banda, la Comissió Nacional de Mercats i Competència investiga retards en la gestió de les sol·licituds per passar la tarifa regulada. Ja s'han obert expedients informatius a Naturgy, Endesa, Iberdrola i Total Energies. Ho ha confirmat la secretària d'Estat d'Energia, Sara Agüeguen, en una entrevista a Ràdio Nacional. A tot això, els ministres d'Energia de la Unió Europea es tornaran a reunir de forma extraordinària el 24 de novembre per discutir la imposició d'un topall al preu del gas. L'executiu comunitari plantejaria un límit que se situaria entre els 100 i els 120 euros per megawatt hora, per sobre dels 48,8 euros fixats a la península Ibèrica.
Esports.
El centre d'esports negocia l'entrada d'un nou inversor provinent dels Estats Units. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Aquest arribaria durant les pròximes setmanes a través del grup Pozzo, actuals propietaris de l'Udinese italià o el Watford anglès, entre d'altres. S'espera que pugui quedar resolt durant el mes de novembre.
Sí, tot estaria a hores d'ara a l'espera dels resultats de l'auditoria externa que s'hauria fet a les finances arlequinades. Les converses són privades i no ha transcendit res oficial, simplement un comunicat aquest matí del president del centre d'esports, Esteve Calzada, en el qual s'han vinculat aquestes informacions amb el Pla CES28 presentat el passat estiu. El diari Esport era qui ho avançava ahir a la nit i Ràdio Sabadell ha pogut confirmar-ho. Calzada, això sí, ha deixat clar que la situació de l'economia arlequinada és òptima i que no es pronunciarà més fins que hi hagi novetats, ja que l'acord no és definitiu. Des que a finals de juny s'anunciés el pla per portar el Sabadell a primera en 5 anys, assegura Calzada que diferents inversors s'han interessat pel projecte. Aquest nord-americà vinculat als Pozzo, en cas de confirmar-se, seria la via d'entrada de nou capital i més múscul financer per intentar consolidar a mitjà termini el Sabadell al futbol professional.
I en el terreny esportiu, la notícia del dia ha estat la renovació oficial de Jaume Pinyol fins al juny del 2024, un anunci que era un secret a veus després que Marc Vargas i Pere Belmonte signessin nou contracte fa uns dies.
I amb només 20 anys, Pinyol ha viscut una progressió meteòrica al club, passant la temporada passada de jugar pel filial a segona catalana a ser titular a la primera jornada enguany amb el primer equip. Pel de Cardedeu és la confirmació del que se li havia promès des del club pels que destaquessin a la base.
Quan vaig signar aquí amb el Jaume, m'ho va dir que aquesta era la intenció de formar a gent de baix, de tenir intenció de promocionar els jugadors i aquest any he tingut l'oportunitat jo i seguirem treballant.
Pinyol s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'entrenament que ha dut a terme aquest matí al centre d'esports a Sant Oleguer, el primer de la setmana, per preparar el duel d'aquest diumenge a la Nucía. Com era d'esperar, Marc Vargas i Joanet López han fet únicament la primera part de la sessió amb el grup i després s'han exercitat al marge. Més tard s'hi ha afegit fent cursa contínua César Morgado per precaució, però sense tema per la seva participació diumenge. I per la seva part, Alberto Fernández i Adán Gurdiel han treballat al gimnàs a l'espera de proves per saber l'abast de les respectives lesions.
Per la seva part, el filial del centre d'esports s'ha deixat els primers punts de la temporada a primera catalana. Després de guanyar les tres primeres jornades, els de Jordi López van cedir un empat a un contra la Unificació Llefià a Olímpia.
El partit va estar clarament marcat per dos factors. D'entrada, perquè 17 segons després del xiulet inicial, els badalonins ja s'havien avançat en el marcador. Pere Belmonte va empatar l'enfrontament poc després, però just abans del descans, Nacho Bonet va ser expulsat per veure dues grogues en una polèmica jugada. Jordi López és el tècnic de l'equip.
La segona part la comencem molt bé, dominant el partit, ells van decidir esperar una miqueta més en comptes de patar-nos a dalt i vam tenir 20-25 minuts de bastant control, però clar, amb el pas dels minuts i inferioritat numèrica es va condicionar i al final ens va costar arribar al final. I, bueno, igual que vam poder guanyar, també al final vam poder perdre, per tant, jo crec que és un dia que sumar un punt l'hem de veure com positiu.
Tot i l'ensopegada, el conjunt de Jordi López es manté líder del grup amb 10 punts, empatat ara amb l'Atlètic Lleida, però per davant per la diferència de gols.
I a segona catalana, Sergi, derrotes dels dos equips de la ciutat que van jugar aquest cap de setmana.
I caient als últims instants, el Tibidabo 1-2 a casa contra el Montcada, la primera desfeta del curs dels blanquivermells, i el Can Rull 1-0 a Ripollet a domicili. El Sabadell Nord, per la seva part, descansava aquesta última jornada.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La pista coberta de Catalunya és a punt de recuperar la plena normalitat. Després d'utilitzar-se com a hospital temporal i com a punt de vacunació contra la Covid, l'any passat es va instal·lar un tartan desmuntable provisional i ara s'instaurarà un de definitiu.
Amb un cost de 550.000 euros sufragat per l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el CSD, el recinte tornarà a lluir com abans de la pandèmia. Marta Farrés, alcaldessa, ha escenificat la recuperació de la pista com a símptoma de la superació del coronavirus en la visita institucional d'avui a les obres.
Avui, deixin-m'ho dir, tenim una mostra física d'aquesta superació de la pandèmia. Per tant, durant amb la Covid, com els deia, doncs vam haver d'hipotecar aquesta instal·lació. Tornem a la normalitat i la millor manera de demostrar aquest retornament a la normalitat és precisament posant aquesta pista coberta d'atletisme un altre cop a disposició de l'esport al servei de l'atletisme de la ciutat, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
L'Ajuntament ha posat 200.000 euros, la Diputació 150.000 i la Generalitat i el CSD 100.000 cadascun. Gairebé tot, 455.000 euros, serà per la recuperació de la pista i la resta per renovar material, per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada el 15 de desembre. Mercè Rosic, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, l'atletisme, explica quins reptes destacats tenen preparats per la ciutat.
El que sí que podem confirmar és que farem un míting de Ciutat de Sabadell o un míting de Catalunya el dia 28 de gener, això ja és una data tancada, i ja demanat dins el calendari de les competicions nacionals un campionat d'Espanya a pista coberta. Tenim demanat una data, o sigui, sabeu una edat, ja sabeu que hi ha sub-18, sub-16, sub-20, sub-23 o l'absolut. En principi hem demanat el sub-20, però encara no sabem la confirmació perquè hem d'esperar quantes altres seus espanyoles demanen el campionat per poder doncs, donar-nos.
De cara a un futur pròxim pel 2024 o 2025, la idea és organitzar un certamen de més rellevància com un d'àmbit europeu. A l'acte d'avui també hi ha assistit, entre d'altres, Anna Caula, secretària general de l'Esport, o José Manuel Franco, president del CSD.
En handbol, els dos sèniors, Eloard Gràcia, continuen rendint a bon nivell al carrer Bocaccio.
El masculí va superar 37-29 al Sarrià i segueix sense deixar escapar ni un sol punt a casa, on ha sumat 3 victòries per les 3 derrotes fora. Lluís Marrugat és jugador de l'equip.
Sobre la superfície, al principi vam començar ai, però molt bé, molt contents del parquet. I com dius, pues sí, seguim a casa tenint les mateixes sensacions que l'any passat, cosa que ens costa més trobar fora. Però bueno, en això estem.
L'Oar és ara setem 6 punts en aquesta primera nacional masculina i a la plata femenina, el Gràcies quart, gràcies al contundent triomf 34-23 davant del cué del grup al Castellón. Les de Carol Carmona es van aprofitar de la situació del rival per rescabalar-se de les ensopegades de les últimes dues setmanes.
A la segona B de futbol sala, també jornada rodona per Escola Pia i Club Natació Sabadell.
Tots dos venien de perdre, però van girar full ràpidament, calcant resultats victoriosos. 2-6 del club a Ripollet, 6-2 de la Pia a casa davant el Canet. Marc Hermosel va ser un dels golejadors nedadors i Arnau Graell en va fer 4 a Can Colapi.
Metemos el 2-0, però al minuto siguiente, o sea, ya nos meten ellos el 2-1 y les meten el partido. Pero sí, o sea, en la segunda parte yo creo que somos más contundentes y metemos 3 goles bastante rápidos, que son lo que marca la diferencia al final, yo creo, del partido.
Tot i haver marcat aquests 4 gols, crec que la victòria és de tot l'equip, perquè aquest cap de setmana em van entrar totes, com el passat amb el club no em va entrar la majoria de jugades. Llavors, pues mira, aquest dia vaig tenir una mica de sort i també vaig jugar suficientment bé com per ajudar l'equip i per seguir endavant i sumar aquests 3 punts superimportants a casa.
La Pia agafa aire i es col·loca amb 7 punts a la classificació, 2 menys que el Natació Sabadell.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 25 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.